A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Doncs entrem en matèria i saludem a la professora de Dret Constitucional, la doctora Montserrat Nebrera, de la Universitat Internacional de Catalunya. Montserrat, molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure, quan ens costarà als espanyols la repetició de les eleccions?
Des del punt de vista, diguem, abstracte i concret a la vegada, que és simplement el que costa una elecció, del voltant d'uns 100, no arriba als 200 milions d'euros, però déu-n'hi-do.
200 milions d'euros, però això només el que costa les eleccions, no? El que costa el mecanisme de portar les urnes, d'imprimir les paperetes, de... Però hi ha més diners, a part d'aquests.
La dinàmica, efectivament, la dinàmica del propi procés electoral, que més o menys es podria avaluar en qualsevol contesa a la mateixa manera, nosaltres hem tingut ara darrerament un munt d'ells i, per tant, hem de multiplicar per totes les vegades, però, efectivament, és la edició de les paperetes concretes i els sobres que veiem a les taules electorals, la contractació dels espais, els anuncis que es fan a televisió per incentivar el vot, els transports de tota mena de materials, el que s'ha de pagar a les persones que estan a les taules electorals. En fi, de tot això en podem dir que sí, de l'ordre d'uns 130-140 milions d'una banda, i les pròpies subvencions que després tenen els partits polítics, que estarà al voltant dels 40 per aquesta despesa concreta. Més enllà del que després suposa, evidentment, el que es paga a cada partit polític, això ja és finançament de partit, un cop s'ha acabat l'elecció, per el resultat que hagin tingut. Per tant, per papereta, i en el cas de que tinguin representació, per escó... En fi, sí, la cosa és força costosa.
140 milions d'entrada, més els 60 que parlàvem aproximadament de subvencions, i els partits els paguen, aquestes subvencions, depenent el resultat que van obtenir a les passades eleccions, que van ser fa poc, van ser el mes de maig, no? Abril, en aquest cas.
Això és un peix que es mossega la cua, que d'alguna manera gravita sobre el propi concepte de democràcia, perquè solament aquells partits que han obtingut representació tenen possibilitat de que se'ls avancin uns diners que saben que, pel fet de poder-se presentar a les eleccions amb aquests diners, els permetrà doncs fer rutllar la maquinària, perquè hi ha una part de l'activitat dels partits polítics que s'ha de pagar, quan han de reunir persones en un míting o en una sopar de germanor, les cartelles que poden fer, els gadgets que donen, espais publicitaris que es puguin fer abans que comenci la campanya electoral, i la maquinària, i evidentment tota la gent que treballa dins d'un partit, que si hi ha diners se'ls pot pagar, doncs, des del de màrqueting fins al que fa recorreguts per al territori per intentar agafar més militants que formin part del grup del partit. Aquesta maquinària, quan no hi ha diners per començar, amb el límit que posa, a més, la pròpia legislació de finançament de partits polítics perquè tercers hi puguin afegir-ne, fa que el cercle sigui una mica viciós. És a dir, és molt més fàcil que aquells partits que ja hi són puguin tenir entrada en el circuit i que els que no el tinguin, en algun moment, algú els hi retregui d'on han sortit uns diners que poden ser més o menys foscos que els hi poden començar a permetre rotllar en aquesta cadena.
Perquè fer una campanya electoral és car. Enviar paperetes a totes les cases...
Evidentment.
No és barat, no?
No, en absolut. De fet, encara que ara es diu que no té sentit, perquè estem al segle XXI, que la gent mira les coses per internet, els partits són conscients de que depèn de poder fer el mailing que ells diuen, no? Per tant, de poder introduir les seves paperetes concretes en un sobre el més identificat possible, tot i que hi ha alguns partits que s'amaguen una mica, però en general... poder fer un sobre electoral que sigui suficientment atractiu i que la gent que no està disposada a anar al moment de la urna i demostrar quin és el partit polític el que vota, vol portar la papereta des de casa, això és fonamental. Hi ha un gruix important de gent que no es fia, i alguns diuen que amb raó, del secret del vot en el moment de l'elecció i porten la papereta de casa. Per fer això és necessari el mail.
I suposo que n'hi ha fins i tot partits polítics que encara això els hi va millor, perquè hi ha moltes persones que no volen demostrar o fer veure que estan votant un partit determinat, no?
Efectivament. I el mailing és una cosa molt cara, perquè fer-ho bé i que arribi a totes les cases i que doncs, hi ha diversos escandalls de tipus de mailing, no? Però comença a intentar enviar la papereta per família, el bon sobre per família, a fer-ho de manera absolutament personalitzada, perquè cadascú rebi la seva, està demostrat que això té un efecte directe sobre la possibilitat de votació. De fet, en tenim algun exemple, per exemple, a Catalunya, de partits polítics que es van presentar amb un ideari en eleccions passades, no? Amb idearis molt semblants, un tenia un mailing meravellós i podia arribar a tot arreu, i els altres no, i podíem comprovar les nostres bústies. I un va sortir i l'altre no.
A més, curiosament, després sempre acabem, rebem també publicitat al mailing a les bústies d'aquells partits que ja s'han presentat. Molt poques vegades rebem una papereta d'algú que no s'ha presentat. Jo molt recordo, per exemple, Vox, que sí que ho va enviar, però mai havia rebut un mailing d'un partit que no s'havia presentat, o no ho recordo.
Efectivament, efectivament.
Però és molt car.
Aquesta és la roda, diguem, viciosa de la que em referia abans. Si això afegim que la publicitat que es pot fer en l'àmbit dels espais publicitaris de tots els mitjans de comunicació públics, però hi ha una reforma de la llei electoral que fins i tot restringia en el moment just de la campanya l'accés a altres tipus de mitjans. No? Si això li afegim que els propis partits han posat totes les pegues possibles perquè qualsevol altre no entri i que, a més, ara ja per poder-se presentar, si un no té partit polític previ, ha de fer allò que s'anomena una acreditació electoral de firmes, que si no tenim temps d'estendre's, però des del meu punt de vista hi ha un cert punt inconstitucional, perquè, clar, acaben demanant a la gent que acrediti davant de notari que recolza que un partit es pugui presentar. Home, no sé fins a quin punt no afecta una mica el secret en quant a les intencions polítiques, perquè en principi un no aniria a avalar que un partit es pugui presentar si mínimament no té una certa simpatia amb aquella formació. En tot cas, això fa molt difícil que qui no hi sigui hi pugui ser i fa molt més fàcil que les persones que ja estan en el circuit puguin rebre aquestes subvencions. Que cada vegada han baixat en funció de la crisi, però que han pujat en funció de que hem fet tantes eleccions darrerament que això ja plou sobremullat.
Abans es parlava que eren 140 milions d'euros més el que es puguin gastar els partits polítics en subvencions que han rebut, recordem, per haver-se presentat i haver guanyat uns escons. A part d'aquests diners, cada partit es pot gastar el que vulgui en unes eleccions?
No, en principi això també està delimitat. En principi hi ha una limitació en raó d'allò que s'ha obtingut prèviament. És a dir, hi ha un límit que cada vegada el discurs i el mantra es repeteix en cada elecció, hauríem de reduir-ho, hauríem de posar totes les paperetes a dins del mateix sobre. Està clar que hi ha gent que està gastant diners que no sabem d'on surten. No? Ara hem tingut darrerament notícia d'algunes fórmules de finançament dels partits que eren espúries i la raó, en realitat, quan es queixen els partits, no és tant que els arribin d'una manera o d'una altra, sinó que al final competeixen de manera desigual.
Clar.
Si tu tens un partit polític que pot fer una mega festa en un mega palau amb tota mena de gadgets, a cadascú li regala una samarreta quan entra i, a més, quan surt un globo. En fi, el que sigui, la visibilitat d'aquest partit polític i, per tant, l'aparença de potència arrossega vot. I això és el que fa que es digui que s'ha de limitar. Es limita des del punt de vista de l'aportació que puguin fer al finançament dels partits les persones privades que hi vulguin col·laborar, hi ha un límit establert, que a més s'ha de reflectir en els comptes de la persona que ho ha fet, i es limita el cost, i per tant, quan arriba la Intervenció General de l'Estat a comptabilitzar què han gastat, els hem de dir, escolti, vostès que tenien aquest límit, quants diners han gastat? També és cert que el control de tot això ha donat llums i ombres en el passat, és a dir, partits que no acaben de donar els comptes que havien de donar, diners que no acaben de sortir, comptabilitzacions que dius, però és impossible que tu hagis gastat tan pocs diners per llogar aquest poliesportiu. És a dir, una cosa és el que diu la llei i una altra cosa és el que efectivament passa. I això ho hem comprovat elecció rere elecció.
Ja ho diuen, no? Feta la llei, feta
trampa.
Així és que, conclusió, 200 milions d'euros?
200 milions d'euros ja portem, en el que portem d'any, ja en portem gairebé 500. Jo crec que entre pitos i flautes, perquè, clar, hem fet tota mena d'eleccions.
Però tant, en aquestes, diguem, o sigui, per calcular, fem el càlcul.
Aquest any, potser, ens hem gastat de l'ordre d'uns 700 milions d'euros.
Llavors, són 700 milions que són entre... Estic fent aquí uns càlculs amb la calculadora, com si fos l'1, 2, 3. 46 milions d'espanyols. Estem parlant que cada espanyol, aquest any, per les eleccions, les municipals, les generals 1 i les generals els dos.
Les europees,
exacte, ens hem gastat, que ja m'oblidava de les europees, 15 euros.
Les autonòmiques en els llocs en els que s'han fet.
També. I, bueno, esperem, no sé si ara convocaran també les catalanes abans del desembre, però de moment portem ja 15 euros amb 22 cèntims.
Efectivament.
Per espanyol, no està malament.
Sembla allò de l'Oro de Flores, me da un durico cada espanyol.
Pues, són 15
aquí,
euros,
Ja portem més d'un durico.
No està malament.
15 euros no són 15 duros.
No, són molt més. Més de 2.000 pessetes, antigues pessetes.
Home, i tant, així és. És veritat que aquesta és, d'alguna manera, la servitud d'un sistema democràtic. Uh-huh. Les eleccions s'han de fer.
Clar.
Ara, clar, aquest any ens han carregat sobre l'esquena entre eleccions que tocaven i algunes que, per manca de responsabilitat dels propis partits polítics, ens podíem haver estalviat, crec jo. Estem com per intentar reformar la part de la Constitució que parla de com s'ha d'elegir el president. A veure si ho fem com als municipis i acabem amb aquest tema, perquè no podem continuar demanant-li a la gent que vagi canviant el vot a veure si aquesta vegada els surten les coalicions als que tenen la nostra representació i que, per tant, tenen una responsabilitat, jo crec, molt gran.
Doncs Montserrat Nebrera, doctora, també és professora de dret constitucional de la Universitat Internacional de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Duro 4 Pessetes de COPE Catalunya Andorra.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.